Bona tarda, ara són les dues del migdia. Aquesta setmana hem estat mirant i explicant-vos el que està passant a Roma. D'una banda, perquè és històric, si està celebrant el sínode dels bisbes, el primer de tota la història, recordaran en què hi tenen veu i vot els qui mai l'han tingut, com en aquest sínode, com són les dones i els laics. Això és una de les coses que estan passant al Vaticà aquests dies, però és que avui n'ha començat un altre també d'històric. 800 persones han començat un pelegrinatge que s'allargarà fins dilluns per commemorar els 800 anys de la fundació de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat. Es tracta del pelegrinatge més important que fa Montserrat a Roma des del que es va fer l'any 1950. Durant tot el cap de setmana, per tant, hi haurà diverses activitats. La més destacada, atenció, serà demà a la tarda, amb una audiència amb el Papa, també amb l'estrena d'una sardana per la pau que ha compost Valentí Miserac, un concert també de l'Escolania de Montserrat i l'ofrena floral i visita espiritual a l'Església de la Mare de Déu de Montserrat a Roma. Avui en aquest programa, atenció, us hi portarem en directe. Connectarem d'aquí uns minuts amb la subdirectora de Catalunya Cristiana, que acompanya des d'avui aquests 800 pelegrins, i escoltarem la veu, per tant, d'aquests protagonistes de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Tot això serà d'aquí uns minuts, com dèiem, avui que dedicarem la portada d'aquest informatiu a parlar d'aquest pelegrinatge a Roma, però hi ha altres qüestions, i molt importants sobre la taula. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
I és que el partit de Yolanda Díaz, Sumar, planteja amnistiar tots els processos penals relacionats amb la independència de Catalunya que s'han obert des de l'any 2013. Això inclouria també, per tant, la consulta del 9 de novembre del 2014.
Sumar té previst presentar la seva proposta d'amnistia dimarts vinent a Barcelona, però en un esborrany que ha publicat el periòdico ja es marquen les línies mestres d'aquesta llei, que també inclou l'amnistia per als policies condemnats per les càrregues de l'1 d'octubre.
Tot i que el PSOE ha insistit avui que aquesta és la proposta de Sumar i en cap cas la del govern espanyol, el que és una realitat és que les negociacions per aquesta llei i són una llei que es demanarà aturar aquest diumenge a Barcelona.
Entitats com Societat Civil Catalana i partits com PP, Vox i també Ciutadans es mobilitzaran demà passat al Passeig de Gràcia de Barcelona en contra d'aquesta possible llei. L'entitat constitucionalista ha defensat avui als micròfons de Ràdio Estel que la solució passa per un gran pacte d'estat, tal com va succeir a la transició democràtica.
I qui també ha passat per aquesta casa avui és Xavier Trias, que assegura que no donarà suport als pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, si no entra el govern municipal de Jaume Collboni.
En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, el líder de Trias per Barcelona ha criticat que l'alcalde Jaume Collboni no contempli aquesta opció i que aposti només per teixir ponts amb Esquerra i els comuns.
Titular d'esports avui pel seleccionador espanyol Luis de la Fuente, que ha fet oficial ja la llista de convocats pels propers dos partits de classificació per a l'Eurocopa. Pol Corredoira, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Els blaugrana, Ferran Torres, Alejandro Valde i Lamine Yamal, ja amb l'alta mèdica, seran amb la selecció el 12 i 15 d'octubre contra Escòcia i Noruega. De la Fuente deixa fora de la llista Sergio Ramos i s'ha mostrat tranquil sobre la seva participació en el procés contra Rubiales.
I Festival Culer, el partit número 400 d'Alexia Putellas.
6-0 va imposar-se el Barça femení, que va tenir les coses de cara molt aviat, amb els dos gols en pròpia de la central del València. I tant a bon matí, Mapi León, Marta Torrejón i Alexia Putellas van completar la remuntada.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat, abans sapiguem quin temps ens espera per aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Pocs canvis en una situació meteorològica que un dia més continua encapçalada per un potentíssim anticicló que està afectant el sud-oest d'Europa, ens afecta de ple, i per tant el temps no canviarà ni avui ni tampoc de cara al cap de setmana. Per veure algun canvi important ens hauríem d'anar segurament de cara al cap de setmana de la setmana que ve. Així doncs, a 7-8 dies vista, doncs tot continua de la mateixa manera, i això significa que aquesta tarda continuem parlant de la presència de sol a bona part de Catalunya. Alguns núvols de cara aquesta tarda també cap a l'àrea del Pirineu, en principi sense precipitacions, i el cap de setmana igual. Al matí una mica de fresca a les comarques de l'interior, evidentment més fresca cap a les comarques del Pirineu, però de dia temperatures màximes avui de 26 a 31, demà entre els 25 i els 30. Demà afluixarà una mica la calor allà on avui pugi tant, però vaja, continuaran sent temperatures clarament superiors per l'època de l'any, amb sol, amb alguns núvols al matí a punts de la costa, sobretot costa de Barcelona, costa de Tarragona, núvols que s'aniran trencant, i també algunes boires o boirines a primeres hores del matí cap a les comarques de l'interior. Per tant, un cap de setmana de ple estiu, tot i que al matí pugui fer una mica de fresca a l'interior i també al Pirineu.
Gràcies, Jordi. Actualitzem també la situació a Rodalies, perquè déu-n'hi-do quina setmana portem. Aquesta hora retards a la línia i Raül, la del Maresme, per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Sant Pol de Mar i Calella. També els trens de la R2 Nord poden patir retards puntual ara per degut a la incidència que hi ha hagut aquest matí, però que els tècnics de DIF ja han solucionat. Dit això, ara passen 5 minuts de les dues del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
800 persones han començat avui un pelegrinatge a Roma organitzat per la confraria de la Mare de Déu de Montserrat. El pelegrinatge vol commemorar els seus 800 anys d'història. Un pelegrinatge també que aplega, com dèiem, 800 persones aquest cap de setmana i que s'estaran a Roma fins dilluns i que té atenció com a plat fort l'audiència amb el Papa Francesc, que serà demà dissabte al matí.
Com ha expressat el pare Joan Maria Maiol, rector del Santuari de Montserrat i organitzador del pelegrinatge, la recepció amb el Sant Pare serà ocasió de donar-li les gràcies pel seu magisteri sobre la pietat popular.
El Papa és agrair-li el magisteri sobre la pietat popular, dient que un àmbit dels laics molt important precisament és aquest, no? La pietat popular, en el qual no tant els preveres o els bisbes, sinó la mateixa societat, els laics, doncs d'una manera potser més empàtica i més informal, però igualment de profunda i sincera, doncs poden donar aquest missatge transversal de que al voltant de la Mare de Déu i de Jesús mateix, però al voltant de la Mare de Déu hi cap tothom.
Durant la recepció, el Papa beneirà la imatge de la Mare de Déu de Montserrat per la Catedral de Girona i rebrà de mans del mossèn Valentí Missarax la partitura de la sardana Per la Pau que ha compost per l'ocasió. En aquell moment se sentirà per primera vegada la composició, si bé l'estrena oficial es farà la tarda de dissabte a l'espai Schuster adjacent a la Basílica de Sant Pau Extramurs.
I els actes de la tarda de dissabte a Sant Pau Extramurs comptaran amb la presència de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, a banda de l'estrena de la sardana. S'inaugurarà també l'exposició Virgo Serena d'imatges de la Moreneta i l'Escolania de Montserrat. Oferirà un concert titulat 800 anys de música litúrgica a Montserrat.
Aquests dos actes han estat organitzats conjuntament per l'Abadia de Montserrat, la delegació del govern català a Itàlia i també la Direcció General d'Afers Religiosos. Luca Bellizzi, delegat del govern català a Itàlia, ha explicat que el pelegrinatge montserratí és una manera de donar a conèixer la riquesa cultural i espiritual de Catalunya.
És un dels principals objectius de la delegació, de fer conèixer Catalunya aquí a Itàlia, donar a conèixer el que és el nostre extraordinari patrimoni cultural i que volem, òbviament, promoure aquí a Itàlia amb totes les forces, totes les energies, des de la literatura, la poesia, des de la música, el cinema i l'art. I aquí jo crec que donem a conèixer el nostre extraordinari patrimoni de música sacra, però è logico portare l'Escolania a Roma és il culmine, il màxim al quale aspiravamo e ne stem molt, molt contents.
I per tant, a aquesta hora podem connectar en directe amb Roma per conèixer l'última hora d'aquest pelegrinatge, perquè juntament amb aquests confrares de la Mare de Déu de Montserrat hi ha la nostra companya Carme Montés, subdirectora del Setmanari Catalunya, Cristiana, que s'ha desplaçat fins a Roma per seguir el minut a minut del que ja està passant. Carme, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Xavi, i a tots. Com esteu?
Molt bé, aviam, aquí. Com ha anat? Explica'ns com ha anat aquest primer matí per Roma d'aquest pelegrinatge.
Doncs la veritat és que ha sigut un matí molt intens. Primer perquè ens hem hagut de llevar molt d'hora, hem hagut d'agafar l'avió molt d'hora, hem coincidit amb molts dels pelegrins, que també n'hi havia molts que havien arribat ahir, però avui en continuen arribant. Anaven amb el seu característic fular de color grana, que és una mica el fular característic d'aquest pelegrinatge organitzat per la confraria de la Mare de Déu de Montserrat. I un cop arribats a Roma, hem vingut on ara parlem, que és a l'Associació de Premsa Estrangera d'aquí a Roma, on hi ha hagut aquesta roda de premsa de presentació del pelegrinatge als mitjans de comunicació d'aquí, de Roma, italians. I qui ha participat en aquesta roda de premsa? Doncs el pare Joan Maria Maiol, ara l'escoltàvem, rector del Santuari de Santa Maria de Montserrat, i també el Luca Bellizzi, que també l'escoltàvem, el delegat del govern català a Itàlia. El dia, com dèiem, continua a la tarda. A la tarda que hi ha? Doncs a les 5 de la tarda hi ha sardanes per la Pau a la plaça de Santa Maria in Trastevere. I després, a les 6 de la tarda, hi ha un rosari processional a la Basílica també de Santa Maria in Trastevere que presideix Monsenyor Joan Planelles, l'arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense. I d'alguna manera la jornada, aquesta primera jornada del pelegrinatge, acabaria a les 8 del vespre amb la pregària amb la comunitat de Sant Egidio, que té seu justament aquí en aquesta basílica del Trastevere.
Clar, Carme, quin significat històric té aquest pelegrinatge a Roma?
La veritat és que és una manera, ho explicava el pare Maiol, no?, de fer més estrets aquests llaços històrics que hi ha entre Montserrat i Roma, i d'alguna manera ens deien que el darrer pelegrinatge que va organitzar Montserrat va ser l'any 1950, i en aquella ocasió el que es va fer va ser beneir-se la imatge de la Mareu de Montserrat de l'església de Montserrat d'aquí a Roma. I ara justament es farà a l'inrevés, és a dir, s'aporta una imatge, que en aquest cas també ho dèiem, és la imatge de la catedral de Girona a Roma, perquè es beneeixi, el papa la beneeixi, i llavors tornarà cap a casa nostra. És a dir, torna a haver-hi doncs, aquest voler reforçar aquests llaços, i també amb la mirada posada, no oblidem, amb el mil·lenari que prepara i que amb vistes doncs, que celebrarà Montserrat.
Mm-hmm. I participen 800 persones, són evidentment moltes persones. Tots són, aquests peregrins són catalans o hi ha gent vinguda d'altres punts de l'estat o fins i tot d'arreu del món?
D'aquests 800 pelegrins, nosaltres, els que ens han trobat a l'avió, la veritat és que ens anaven dient, eh? Venim de Sant Sadurní d'Anoia, altres que venien de Centelles, de Viladecans, de Barcelona. Els que ens han trobat nosaltres eren d'aquí, de Catalunya. Però és veritat que dels 800 pelegrins, la meitat són confrares, pròpiament, és a dir, membres de la confraria de la Mare de Montserrat, i ens explicava el pare Mayol que n'hi ha que, per exemple, venen de Sevilla, del Brasil, és a dir, d'altres punts, on hi ha aquesta devoció a la Mare de Montserrat, perquè recordem-ho, de fer la confraria va néixer amb aquesta voluntat d'irradiar el que és la devoció a la Mare de Montserrat, a la patrona de Catalunya, arreu del món. I d'alguna manera doncs, els pelegrins reflexen doncs, aquesta internacionalitat, podem dir, de la devoció a la Moreneta.
Ja per acabar, Carme, demà ho comentàvem, serà un dels dies més importants d'aquest peregrinatge a Roma amb una audiència del Papa. Què està previst que hi passi en aquesta trobada amb el Sant Pare?
En aquesta trobada amb el Sant Pare, que està prevista a les 10 del matí al pati de Sant Damas del Palau Apostòlic, començarà amb unes paraules introductòries del pare abat de Montserrat, el Manel Casc, en què explicarà doncs, la motivació d'aquest pelegrinatge que s'emmarca en aquests 800 anys de la confraria. També parlarà del proper mil·lenari que celebrarà Montserrat. Després hi haurà un parlament del Sant Pare i el Sant Pare beneirà la imatge de la Mareu de Montserrat, com dèiem, per a la catedral de Girona, que de fet aquesta imatge va ser entronitzada el 8 de desembre del 2022, però va ser entronitzada però no beneïda, justament per aquesta ocasió en què el papa la pogués beneir. Durant aquest moment de la benedicció sabem que cantarà l'Escolania de Montserrat. Després d'això vindrà el Besamans i Monsenyor Valentí Miserax tindrà l'honor de lliurar la partitura a mans del Sant Pare d'aquesta sardana per la pau que ell mateix ha compost. I també sabem que la Cobla de Granollers en aquell moment, durant aquest besamans i aquest lliurament de la partitura, doncs s'interpretarà el que és aquesta sardana. Si bé l'estrena oficial de la sardana serà la tarda, com dèiem abans, a prop de Sant Pau Extramurs. Mm-hmm.
Doncs Carme, que acabi d'anar molt bé aquest cap de setmana a Roma. De fet, fins dilluns que dura aquest pelegrinatge. Gràcies per portar-nos l'última hora des de Roma. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Quasi 13 minuts. Roma Banda, l'actualitat d'aquest dilluns també passa per Madrid, on s'ha fet el primer moviment de la capital d'Espanyola per la possible llei d'amnistia. Sumar, el partit de Yolanda Díaz proposa amnistiar totes les accions vinculades a aconseguir la independència de Catalunya, tipificades com a infraccions penals, que hagin tingut lloc des de l'any 2013. Així ho publica avui en exclusiva el diari El Periódico, després de conèixer que la líder del partit presentarà la proposta dimarts vinent a Barcelona.
Sí, la proposta de Sumar també inclou donar la mesura de gràcia als agents de la Policia Nacional i també la Guàrdia Civil condemnats per les càrregues contra els votants per impedir la celebració del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Però, en canvi, deixa fora d'aquesta amnistia les actuacions policials susceptibles de ser qualificades com a delicte de tortures contra la integritat moral o detencions il·legals d'autoritats o funcionaris públics.
Com dèiem, aquesta proposta que detallarà Sumar dimarts a Barcelona, després que ahir, avui dia, hagi estat també a la capital catalana per reunir-se amb els agents socials. Just després de la reunió amb el president de la petita i mitjana empresa de Catalunya, Antonia Cañete, Díaz ha assegurat que la proposta respectarà els drets fonamentals i el principi d'igualtat i que, en tot cas, haurà de ser el Tribunal Constitucional qui haurà de decidir si respecta o no la Constitució. Anem en aquesta trobada de Díaz amb Cañete en directe a la seu de Pimec. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Díaz ha evitat confirmar la informació del periòdico i s'ha limitat a dir que la proposta és una llei de caràcter orgànic que respecta el principi d'igualtat, tret que apuntaria que també s'inclourien els policies de l'1 d'octubre, com ja havia dit anteriorment al partit. Sobre si la proposta té encaix o no dins la Constitució, ha assegurat que això ho hauran de decidir els tribunals i ha posat com a exemple dues esmenes sobre l'amnistia que van quedar fora de la Constitució del 78.
Ha habido dos enmiendas en el debate constituyente y el constituyente español del 78 optó por no constitucionalizar la amnistía, lo que no obsta a que existan normas que regulan estas cuestiones y sobre todo también que se ha inspirado en una constitución alemana que también optó por dejar la amnistía fuera.
La proposta és únicament en nom de Sumar, tot i que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja en coneixeria el contingut perquè les dues parts estan permanentment en contacte. Per altra banda, el president de la petita i mitjana empresa, Antonio Cañete, ha avalat l'amnistia i ha demanat que es formi govern com abans millor.
També el que hem dit damunt de la taula és que, des d'un punt de vista d'anàlisi, els problemes polítics s'han de resoldre en el seu àmbit propi, que és la política. I, per tant, el fet de tindre que resoldre els problemes polítics fora de l'àmbit polític és una anomalia. Per tant, tot allò que s'acordi en diàleg, en consensos i en concertació, que és el que sabem els agents socials, per nosaltres és un element de tornar la política en el seu lloc, de configurar governs, torno a dir, estables i l'abans possible.
Ara que la vicepresidenta en funcions ja s'ha reunit amb els agents socials, comença el compte enrere perquè es presenti la proposta dimarts.
Gràcies, Judit. Ja en coneix aquesta proposta de Sumar. El PSOE ja ha sortit al pas, deixant clar que el que es presenti dimarts a Barcelona no és una proposta conjunta, que en tot cas és una iniciativa del partit de Yolanda Díaz. Ho ha dit el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños.
El documento que esta mañana Yolanda Díaz ha anunciado que existe es un documento que refleja la posición y refleja el análisis jurídico de Sumar. Un documento, sin duda, respetable, pero no es la posición del Partido Socialista.
I qui ara fa una estona també ha parlat sobre l'amnistia és el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El magistrat Jesús María Barrientos ha aprofitat l'obertura de l'any judicial per reivindicar el paper dels jutges per defensar la Constitució. Pau Massip.
Bona tarda. Imitant el que van fer ahir Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, Barrientos ha parlat sobre l'amnistia sense dir la paraula. El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha enviat aquest missatge.
La ley obliga a todos por igual, a las personas físicas, pero también a todas las instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, incluido, comenzando por el propio Estado. Todos estamos sometidos al imperio de la ley. Nadie puede colocarse por encima de ella o pretender eludir las consecuencias de su vulneración. Hoy es necesario, más que nunca, insistir en ello.
Tot i que en el discurs, Jesús María Barrientos ha reconegut que aquest compliment afecta als que estan al territori espanyol. El magistrat també ha reivindicat que la Constitució és la mateixa norma que diu que els jutges són els encarregats de fer-la complir, però a la vegada ha acabat reconeixent que el poder legislatiu és qui té la capacitat de reformar les lleis.
Gràcies, Pau. I en aquest context de debat sobre una possible amnistia, diumenge diversos partits polítics i entitats socials han convocat a Barcelona una manifestació en contra d'aquesta llei.
Àlex Ramos, vicepresident de Societat Civil Catalana, ha dit aquest matí a Ràdio Estel que esperen una gran mobilització i ha defensat que parlar de referèndum o d'amnistia no és una política responsable. Són declaracions al programa La Caravana.
Creiem que no és una política responsable per arreglar el problema de Catalunya. Això l'únic que farà és contentar una petita part de partits nacionalistes separatistes, però t'estaràs confrontant amb una meitat de l'Espanya conservadora. Creiem nosaltres que aquesta no és una bona política, i per Catalunya, inclús pels independentistes, tampoc.
Ramos creu que pactar un acord d'amnistia significaria esborrar els fets del 2017 i entén que la solució pel conflicte polític català passa per un gran pacte d'estat entre les formacions, tal com va succeir a la transició democràtica.
Amnistia, a banda, en política municipal, el líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias, diu que no donarà suport als pressupostos de l'Ajuntament si no entra al govern municipal.
En una entrevista als micròfons de la caravana de Ràdio Estel, critica que l'actual alcalde, Jaume Collboni, no contempli aquesta opció i que aposti només per teixir ponts amb Esquerra i els comuns.
Però vostè li ha plantejat alguna proposta?
Sí, escolta'm, pues, jo no li votaré els pressupostos.
Sí. Aquesta és la proposta de Trias per Barcelona?
Ja dic, escolta, jo no et votaré els pressupostos si tu no vols governar amb mi.
Per tant, el govern és el que està sobre la taula.
Clar, no, està tot sobre la taula.
Xavier Trias també s'ha posicionat a favor de l'amnistia, considera positiu, de fet, que Pedro Sánchez es pronunciés per primera vegada sobre les negociacions per la llei i es decanta perquè Junts doni suport a la investidura del líder socialista.
Deixem la política canviant completament de qüestió. Impuls importantíssim en el tractament dels càncers a Catalunya. L'Institut Català d'Oncologia ha inaugurat avui una tecnologia que permet fer una radioteràpia per tractar tumors en temps real. Es tracta del nou accelerador Ethos, amb la intel·ligència artificial fa que s'adapti al tractament a la realitat de cada pacient.
Amb aquesta nova tecnologia d'alta precisió es podria escurçar el tractament que reben els malalts de càncer. Només hi ha una vintena d'hospitals a tota Europa que fan servir aquesta tècnica. El que s'ha posat en marxa avui a Catalunya és el segon de tot l'estat. El director d'Oncologia Radioteràpica de l'ICO, Ferran Guedea, en parlava així.
Fa que nosaltres, quan fem un tractament de radioteràpia dia a dia amb un pacient, que pot ser un tractament d'una setmana o de tres setmanes o de set setmanes, dia a dia, quan fem la sessió aquest pacient de dilluns a divendres, fem, basat en la intel·ligència artificial, uns canvis per adaptar la realitat anatòmica d'aquell pacient amb el tractament que li oferirem a aquest pacient.
I també us expliquem que durant els primers 6 mesos d'aquest any han pujat un 15% la criminalitat a Barcelona i també en ciutats metropolitanes com l'Hospitalet de Llobregat. En canvi, els crims han baixat a Santa Coloma de Gramenet, Sabadell o Badalona.
A Barcelona preocupa principalment l'augment de violacions en penetració, que ha pujat un 55%. També han crescut els robatoris amb força en domicilis i establiments i els homicidis han passat de 5 a 7 respecte al primer semestre de l'any passat. Les dades són més bones en altres ciutats metropolitanes on la criminalitat pràcticament no creix o fins i tot inclús disminueix. És el cas de Sabadell, amb un descens del 5%, i de Santa Coloma de Gramenet, amb una baixada del 3%.
De fet, l'augment de violacions a Barcelona va en la línia del que registra tot Catalunya, on han pujat un 30% de gener a juny.
En concret, la xifra passa de 587 agressions sexuals amb penetració a 761. La resta de delictes contra la llibertat sexual creixen un 15%. En termes globals, segons dades del Ministeri de l'Interior, la criminalitat puja un 8% a Catalunya.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Els esports, el Barça femení, ho dèiem abans, signa un festival de gols a partit número 400 d'Alexia Putellas. Pol Corradé, bona tarda, noi, benvingut a aquest programa.
Bona tarda, Xavi, moltes gràcies. Fins a 6 dianes es van veure ahir a l'estadi Johan Cruyff, que va homenatjar la seva capitana i estrella, Alexia Putellas. La de Mollet suma 400 participacions amb la samarreta del Barça i va tornar a anotar en un match que va ser plàcid per les culers. Dos gols en pròpia de la central del València, Claudia Florentino. En els primers 21 minuts van aplanar el terreny de les de Jonathan Giraldez, Aitana Bonmatí abans al descans i Mapi León, Alexia Putellas i Marta Torrejón a la segona meitat van acabar de rematar la golejada. L'entrenador barcelonista ha recalcat la necessitat de començar amb bon peu la temporada i que l'afició s'engresqui amb l'equip.
Intentar empezar con buen pie porque, bueno, el apoyo que tuvimos el año pasado de la gente fue magnífico y, bueno, teníamos que empezar bien, ¿no? Metidas en el partido, con ganas, con intensidad y no atender mucho al resultado, sino hacer que la gente que ha venido al estadio pues le pudiésemos dar alegrías y, bueno, creo que se han divertido.
I en canvi, qui no va poder sumar els 3 punts va ser el Llevant Les Planes.
Sí, després de dues victòries consecutives contra Atlètic i Eibar, l'equip ha trencat la ratxa. L'Sporting de Huelva va aconseguir treure un punt del Baix Llobregat amb un gol de Hackman a falta de 10 minuts pel final del partit. Una segona pilota que després del refús de la portera local la jugadora va anotar des de dins de l'àrea gran. Va ser l'única rematada entre els 3 pals de l'equip andalús en un partit on el protagonisme ofensiu va recaure directament en el conjunt català. Tot i l'empat, les catalanes són quartes a la classificació amb 7 punts per darrere de Barça, Madrid i Atlético. Aquest dilluns tindran l'oportunitat de tornar al camí del triomf visitant València, avantpenúltim classificat a les 8 del vespre.
En canvi, a la segona divisió, l'Espanyol és líder de categoria.
Es van complir els pronòstics i l'Espanyol es va imposar al camp del CUE de segona al Cartagena per 2-0. Al minut 20, Pere Milla signava el seu tercer gol a la temporada, va apretar la segona meitat del Cartagena i no va ser fins al temps afegit que un contraatac de Puado va permetre a Braithwaite fer el gol de la sentència. La notícia negativa del partit va ser, de nou, el problema del racisme al futbol. Un home va proferir insults al jugador perico Omar El Hilali, uns fets que van obligar a aturar el partit. Així ho va viure el propi jugador.
Estas son acciones que no tienen cabida en nuestro fútbol y creo que se actúa muy bien. También dar las gracias al Cartagena por cómo ha actuado y espero que todos los clubes pues actúen como ha actuado el Cartagena, porque la verdad que ha actuado muy bien y le doy las gracias.
El Cartagena ha anunciat que retirarà el carnet a l'aficionat en qüestió. L'Espanyol és primer a la classificació amb 20 punts després de 6 victòries, 2 empats i una derrota. El segueixen el Saragossa, que ahir va guanyar l'Andorra per la mínima amb un gol de Mollejo, i el Leganés amb 19 i 18 punts respectivament.
Ja a primera avui comença la novena jornada de la Lliga amb l'Atlètic Club de Bilbao Almeria. El Girona serà el primer dels equips catalans en encetar la jornada i ho fa carregat de baixes.
Fins a 9, i és que el problema de les lesions comença a ser important a terra gironines. Mitchell viatja al Nuevo Mirandilla de Cádiz sense Juan Carlos, que l'entrenament va patir una fractura a la base de l'òrbita de l'ull. Això sí, el míster podria comptar ja amb Porto, que va haver de sortir en camilla després de l'entrada de Nacho al Girona Real Madrid. Així s'ha referit el tècnic a la sanció de 3 partits que li han imposat al jugador.
Penso que el partit va ser un partit net i esportiu per el Real Madrid i per nosaltres. Solament l'acció de Nacho que es va equivocar, ja està. I no... Ja està, el comitè ha posat 3 partits i perfecte.
El Cádiz encara no coneix la derrota a casa i és 12è a la classificació amb 9 punts.
I ja coneixem la llista de convocats de Luis de la Fuente pels 2 propers partits de classificació a l'Eurocopa.
El seleccionador espanyol ha comparegut davant dels mitjans per presentar la llista definitiva. Serà els duels contra Escòcia i Noruega dels dies 12 i 15 d'octubre. Entren a la convocatòria Fran García, Sancet i Oyarzábal. Dani Olmo i Asensio són baixa per lesió i Ramos per decisió tècnica. De la Fuente considera que si no ve Ramos és per alguna cosa.
Si sigue jugando al fútbol y pues si tuviera que venir, vendría. Pero si no tiene más, pero si no viene será por algo.
En clau Barça tornen a la convocatòria. Valde, Ferran Torres i Lamine Yamal, que ja ha rebut l'alta mèdica després de la seva indisposició al partit contra el Porto.
Per cert, que l'actualitat de la Federació Espanyola de Futbol passa avui també pel Marroc.
Sí, el president de la Federació de Futbol del país ha presentat les seus dels partits del Mundial 2030 compartit amb Espanya i Portugal. La sorpresa ha saltat quan ha dit que construirà un estadi per acollir la final a Casablanca, xocant amb el que ahir els polítics espanyols donaven per fet. Tant Ayuso com Almeida celebraven que la final es jugaria al Santiago Bernabéu.
Que la final del Mundial de 2030 va a tener nuestra región, nuestra capital como escenario, Santiago Bernabéu, y creo que va a ser una gran oportunidad para que Madrid vuelva a sorprender al mundo.
Creo que para Madrid, que es la capital mundial del fútbol, poder tener la final del Mundial como vamos a tener y algún otro partido es una ventana al mundo extraordinaria.
Les seus definitives es coneixeran l'any 2026. Espanya ha presentat 15 estadis, entre ells el Nou Camp Nou i l'Stagefront Stadium. La llista final atorgarà 10 estadis a Espanya, 3 a Portugal i 3 al Marroc. A més, hi haurà 3 seus més a l'Argentina, l'Uruguai i al Paraguai.
Parlem també de bàsquet. Vol victòria d'autoritat del Barça al Palau contra l'Efes d'Istanbul per 91-74 en la primera jornada de l'Eurolliga.
Va dissipar dubtes l'equip de Roger Grimau. Un gran Hernán Gómez amb 18 punts va guiar els blaugrana, que van fer un molt bon partit. El maig va estar igualat durant els 3 primers quarts per un parcial final de 22-10 per donar el triomf als culers. Besseli amb 16 punts i la Provítola amb 13 van marcar el camí en l'estrena dels culers a l'Eurolliga. La setmana que ve l'equip de Grimau visita el Pireu i aquesta tarda serà el torn europeu de València i Real Madrid.
I el Cadí la Seu obre avui també la segona jornada de la Lliga Femenina.
Ho farà rebent el Casademont Saragossa a les 8. Les urgerenques volen seguir sumant victòries en aquesta temporada 23-24 com la que van aconseguir a la final de la Lliga Catalana contra el Girona. El Saragossa arriba en un molt bon moment de forma, guanyant precisament l'Espart Girona per 65-38. Les gironines, per la seva banda, juguen demà contra el Barça a 6:15 de la tarda i el més segur és que es produeixi un homenatge a Josep Xargay, cofundador del club que ahir va traspassar.
I atenció, perquè hi ha desacord entre la Federació Catalana de Bàsquet i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya per l'últim acte de l'UFEC.
Sí, l'entitat va realitzar el passat 20 de setembre l'esdeveniment titulat Fets no paraules, facin el favor de pagar, l'esport reclama. En aquest acte, l'UFEC reclamava a la Secretaria General de l'Esport el pagament de les subvencions endarrerides. En total, l'entitat quantifica en 20 milions d'euros l'impagament que s'arrossega des de la temporada 2021. La Federació Catalana de Bàsquet, a més, un comunicat aquest matí rebutjant aquesta campanya i demanant que no comptin amb ells. La federació admet el text que han hagut de quadrar el pressupost de l'any passat amb ingressos propis, però es desmarca de l'acte de l'UFEC i aboga pel diàleg com a solució del problema.
I acabarem amb un apunt de motor, i és que demà podria ser el dia en què Max Verstappen es proclami campió del món de Fórmula 1.
Un fet absolutament històric, però matemàticament possible. Demà, a la cursa a l'esprint, Max Verstappen podria obtenir els punts necessaris per ser tricampió del món de Fórmula 1. Serà el Gran Premi del Qatar. El mateix Verstappen ha criticat el format. L'altra cara de la moneda la trobem en Fernando Alonso, que afronta el cap de setmana amb poc optimisme.
Seguramente no estamos sumando tantos puntos ahora como a principio de año, eso es un hecho que tenemos que aceptar, pero también queremos mejorar el coche de aquí a Abu Dhabi con pequeñas cosas que irán llegando y entender un poco cuál es el camino para el coche del 2024 sobre todo.
El circuit no s'adapta gens a l'Aston Martin, que ja treballa per aconseguir un bon cotxe l'any 2024.
Estel migdia.
Un minut per la cultura avui carregada de música. Joan Miquel Oliver ha publicat avui el seu nou disc en solitari. Es diu Electric Devices i sona així. El nou disc del compositor d'Antoni Afon inclou 10 noves cançons que presentaran directe a Barcelona el 25 de novembre a la sala de Razzmatazz, però no és l'únic que avui publica nova música, perquè els Catarres han tret una nova versió de la cançó Vull estar amb tu, que s'inclourà en un disc que celebrarà els 10 anys de carrera del grup. I penso
en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel Tagamanent. En aquesta versió hi participen els Zoo i també els Stay Homes. El disc commemoratiu dels 10 anys de carrera es publicarà divendres 17 de novembre, uns dies abans de la festa de cloenda de les celebracions del 10è aniversari amb 4 concerts a la Sala Apolo de Barcelona. En aquest disc hi participarà l'Escolania de Montserrat, Joan Dausà, Gerard Quintana, els Amics de les Arts o Figaflaues, entre d'altres.
Va, amb aquest ritme acabem. Que vagi bé, bon cap de setmana. Ens trobem dilluns.